Ràdio Estel. Barcelona, 106.6.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Vinga, va, això que estem escoltant és Peso Pluma Freestyle, un dels temes del nou àlbum de l'artista Rodrik, la promesa del pop urbà d'aquest any. El nou treball de Rodrik es diu Cibersigilismo. A través de les seves cançons, Rodrik explora els racons del seu passat i els secrets de la tristesa que engloba una generació una mica perduda i irremediablement sensible. Les cançons del nou àlbum les podrem escoltar en directe als propers concerts que farà l'artista, però abans el podem i el volem saludar a La Caravana. Rodrik, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Diferente.
Cibersigilismo, ara ho dèiem, un àlbum que es va publicar el passat 17 de maig. Escolta'm, quina rebuda està tenint tot plegat.
Doncs bastant bé, bastant bé. He de dir que era un àlbum que es diferenciava una mica del que havia tret abans, però molt bé, molt bé.
Per què cibersigilismo?
Cibersigilismo perquè és una espècie de corrent del tatuatge i una mica de, bueno, del moderneo, dels 2000 i tot això.
Moderneo,
i crec que representava bastant bé tota l'estètica de l'àlbum.
Unes cançons que ja has tingut l'oportunitat de presentar-les en directe. Això va ser el 30 de maig, vas tocar-les per primera vegada a la sala Razzmatazz de Barcelona. Com va anar allò?
Doncs bastant guai, era el primer cop que tocava a Razzmatazz, que per mi és com, bueno, el lloc on surto de festa de tota la vida, i va ser brutal, o sigui, tota l'energia de tothom, també hi havia col·legues, fans, va ser increïble.
Que sigui el lloc on has sortit de festa tota la vida, això et posa més nerviós, perquè, hosti, hem canviat de ser el públic a ser l'escenari, sí. O al revés, o és més casa teva i dius...
És una locura, sí. és molt boig perquè, o sigui, quan t'ho diuen, sí que va ser una mica de nervis i tal, és el lloc on he estat sempre, però al mateix temps és com, és casa meva, puc estar tranquil, puc veure per dintre com és tot, que també, no sé, va ser molt guai.
Per cert, que et vam veure el 30 de maig a la Razzmatazz, però és que fa molt poc també ha passat per aquí per presentar el Bus de la Vida a Pablo Scapagliati, que em sembla que té alguna cosa a veure, també.
Sí, 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 som millors amics, és també el meu productor, hem fet algunes cançons junts.
Com, és el teu productor?
Sí, sí, o sigui, no totalment, també sóc jo productor, però algunes hem produït junts i toquem a tots els concerts, a Razzmatazz vam tocar junts, som col·legues.
Escolta'm, a part de músic, actor diria també, no?
Sí, actor.
Ets ciberpoeta.
Sí.
Què vol dir ciberpoeta?
Ciberpoeta ho considero una mica que és la manera d'expressar els teus sentiments tant a les xarxes com a notes, com la manera del... És com més un conjunt, com una estètica, una manera de viure, alguna cosa així.
Abans ho explicàvem, que en aquest disc, Cibersigilismo, explores una mica els racons del teu passat, els secrets de la tristesa que engloba tota una generació una mica perduda, però molt sensible. Per què aquesta generació es veu una mica perduda i té una mica de tristesa a sobre?
Crec que estem en una generació que és molt ràpida, que tot ha de succeir ràpidament, sentim molt, també perquè tenim molts estímuls, molta dopamina. Llavors és com que sentim moltes coses i molt ràpid.
Això no ho dic jo, Això es diu, per això ho he dit, la promesa del pop urbà d'aquest any. Com et sents quan escoltes frases com aquestes?
Bueno, és una frase bastant dura, perquè és el que m'agradaria aconseguir, però és difícil al final. Però bueno, estem fent cosetes bastant bones i bueno, tot el que queda per sortir és tres cops millor. Sí que crec que va bastant ben encaminada.
Perquè quin moment viu el pop urbà a casa nostra?
Bueno, viu un moment de molta obertura, on tots els gèneres al final s'estan fluint, s'estan juntant, i bueno, crec que també tenim la capacitat de molta gent des de casa, com jo, o com molts col·legues, de fer música, i això també és algo brutal, perquè hi ha més música que mai.
Costa ser jove i dedicar-se a la música? O entrar en aquest circuit del món musical?
Costa entrar, però és molt més fàcil que abans.
Sí?
Sí, jo crec que sí. O sigui, costa molt entrar, per dir una manera, estar com allà dedicant això, vivint això, però crec que sí que es pot tenir com un mini treball, per dir una manera, com un treball secundari. Mm. Fer del teu hobby un treball, que això mola.
Quin dia dius, faré del meu hobby un treball?
Buah, en veritat sempre ha sigut així.
Sí?
Sempre he apostat perquè els meus hobbies siguin un treball. Tant actuar com la música, per mi ha sigut algo molt important i sempre el focus ha estat en això. O sigui, jo sé que m'acabaré dedicant a això. No hi ha una altra opció.
Ara mateix pots viure d'això?
Podríem dir que sí. Sí. Podríem que dir que entre tot el que tinc, sí.
Ens dèiem que ets la promesa del pop urbà d'enguany, però més enllà del pop urbà, com definiries la teva pròpia música?
Buah, seria... pop amb una espècie de so urbà trap, però és com un trap més sensible, més elegant, perquè normalment el trap és molt de carrer, molt de, no sé, paraulotes, tal, i una mica sempre hi ha, però és com, per què el trap o la música urbana no té per què ser sensible o elegant, no?
Ell és en Rodric, un tio urbà i elegant. Sintetitzadors, jo crec que sí, no? Mm. Ho estem... Uses autotune, també, no?
Sí, sí,
val.
Sí, sí.
Què en penses de tota aquella gent que diu que usar l'autotune no és fer música?
Bueno, jo crec que aquesta gent s'ha quedat una mica en el passat, perquè hi ha molta gent que ha utilitzat autotune a la història de la música, i no ho sabem, i molta gent que potser escoltàvem la seva música i érem conscient que era algo robòtic, però no li dèiem autotune, perquè no estava com tan fet meme, per dir una manera. Quasi que sembla que utilitzis autotune és fer un meme, bueno, com ara tot el que ha passat de la velada d'Ibai i l'Anuel, tal. Jo com a productor i com a cantant sé que el 90% no és culpa d'aquest cantant, perquè ho entenc i sé que estava desafinat i tal, però bueno, és algo que és una eina més i s'ha de saber utilitzar. Mm.
Més enllà de cibersigilisme, jo sempre crec que si sorgeix un nou cantant, un nou músic, és perquè té com a mínim noves històries a explicar-li al món, però si ajuntem i aglutinem totes aquestes històries, és que té un missatge per donar-li al món. Què vols dir-li tu al món a través de la música?
Vull dir-li al món que hi ha esperança en l'amor, perquè l'amor també és una gran part de les meves lletres, i que segueixis com el teu camí, la teva essència, i crec que acabarà arribant al teu moment.
Ho deien també al principi, que a través de les teves cançons explores els secrets de la tristesa de la teva generació. Només de la teva generació?
En principi sí, només de la meva generació, però tinc molt de background darrere, molta història.
Tu ets centennial, eh?
Sí,
per entendre'ns?
Sí, sí, sí.
Val, però... perquè jo sóc millennial i t'estic mirant així com només de la teva generació.
No, no només. A més, tinc moltes coses també dels meus pares, sobretot del meu pare, que també m'ha explicat molt de música, de rock, de pop, dels 80, 90, tal. Llavors sempre hi ha com una mica d'aquesta influència, d'aquestes històries. També m'agrada molt l'estètica i tot del passat. Sempre tiro més a mirar el passat que cap endavant.
Per tu la música, per tant, és un sistema terapèutic?
Al principi sí. Ara una mica, sempre serà terapèutic, però al principi sí que era més teràpia, com jo, quan escric les meves històries i tal, però ara és més, anem a jugar, anem a explicar el que sento, però des d'un punt més tranqui, més juganer, més disfrutant. També a vegades penso més, com seria això en el concert? I dic, aquí li anem a fotre una mica més de canya. Abans era més trist, ara és més juganer.
Abans que parlàvem dels sintetitzadors, de l'ús de l'autotune, etcètera, etcètera, vull parlar una altra cosa per saber ben bé si és... si la música ha de sortir d'aquí o no. Clar, quan ens parles de la tristesa i de tota una generació i del missatge que vols enviar a través de la música, entenc que la teva música et surt d'entranya, no? La música ha de sortir d'aquí, i si no, no és música?
No, que va. Que va, que va. La música és tot tipus de so que surti i que vulguis que l'escolti una altra persona, o que no l'escolti ningú, però que l'hagis fet perquè... perquè tinguis ganes. No té per què ser per explicar una història ni perquè et surti a l'entranya. Jo conec a penya que li escriuen les lletres i canten increïble i senten molt el cantar això. Al final és com actuar, és el mateix, però amb la música.
Si et pregunto per referents, quins són els teus referents?
Referents. Un referent molt gran a nivell de so seria Sen Senra. També una mica per tota la modernitat i l'ús de... Bueno, això que em diuen de l'autotune i tal, Rusowski. Crec que fa bastant ús també de cintes, de veus agudes, greus... I després, dintre de l'urbà, un que es diu Bon Calço, que potser és una mica més desconegut, però també és un gran referent.
Deixa'm preguntar-te també, Rodri, quin procés creatiu segueixes a l'hora de fer música?
Bueno, doncs el meu procés creatiu és bastant graciós, és bastant improvisat, de fet. Estic, com tinc l'estudi a casa... quan em sento allà que tinc algú que explica o estic amb una melodia al cap o de repente dic, hòstia, una frase genial. Llavors de repente escric una mica més i em poso a gravar. De fet, algun cop he anat a algun estudi i tal, i no sé, tinc la sensació de que no és tan còmode quan està a casa a la teva bola.
Clar, sí, estava flipant perquè... Clar, no fa tants anys que els músics deien, he anat a gravar no sé quin estudi per poder treure l'àlbum, etc etc. I ara tu em deies, oh, no, és que jo tinc l'estudi a casa i m'ho veig fent. Això facilita les coses? O és simplement una altra manera de fer-ho?
Jo crec que hi ha certa màgia anar a l'estudi, però jo crec que facilita moltíssim el tenir-ho a casa, poder, quan estiguis connectat, perquè al final hi ha molta gent que es connecta en alguns moments amb una emoció i la pot expressar. Jo sóc incapaç de falsejar-ho, de potser anar a un estudi i de sobte estar connectat amb el que vull sentir. Sóc capaç, al final és això el que dic, és com actuar amb les paraules, amb melodies, però quan estàs a casa teva pots fer el que vulguis quan vulguis.
Et preguntava abans particularment per al tipus de música que fas i quin moment està vivint aquest tipus de música, però quin moment viu la música a Catalunya?
La música a Catalunya és que jo crec que està passant per un moment brutal. O sigui, quasi tota l'escena que ho està començant a petar són gent superjove que tenen unes idees que van més enllà inclús de la música catalana. Crec que les està escoltant gent de tot el món, que també estan ficant com molts estribillos o parts electròniques, que hi ha molta gent de fora que ho escolta, més enllà de la música catalana. I jo, per exemple, l'any passat vaig anar a fer un concert a Madrid i em van dir, buah, no has cantat les cançons en català. M'ho van dir tot això en castellà i em vaig quedar flipant i dic, però en tenies alguna cosa? No, però les volia escoltar, són les més preferides. Jo flipant, saps?
En aquest sentit, hi han ajudat les plataformes de streaming, Spotify, Apple Music, etc.
Sí, jo crec que el principal treball són les plataformes i també molt TikTok, eh? Avui en dia sí? molt TikTok, sí, òbviament. Segurament ha ajudat moltíssim a que li arribi a la gent. Però, bueno, al final, és que és música, estem a la globalització, tot arriba a tots llocs, si vols. A vegades veig, jo què sé, d'on m'escolten i miro Japó, Kènia, no sé què, i em quedo flipant, saps? Que m'escoltin a jocs on mai ho hauria pensat.
De totes formes, no, això no ha fet perdre una mica el romanticisme d'anar a comprar l'àlbum?
Sí, totalment. Jo sóc molt romàntic, eh? Jo sóc molt de coses d'aquestes i encara les segueixo fent. Sí, dona certa pena, perquè jo com a artista, per exemple, jo què sé, m'agradaria tenir l'àlbum en vinil, saps? En format super diferent, però bueno, sí, s'ha perdut una mica el romanticisme, lo típic també dels missatges, abans eren cartes, ara són whatsapps, alguna cosa així, però bueno, és el món que estem tirant.
Ara que parlàvem dels àlbums, no hi ha músic que passi per aquest estudi i no li pregunti, perquè és una cosa que vull posar molt de relleu, perquè fer música no és gens fàcil, i menys amb els temps que corren. Moltes vegades, potser quan no existien tant les plataformes de streaming, però vaja, encara passa, eh? Anem a comprar l'àlbum, anem a la tenda, paguem per aquell àlbum, arribem a casa, traiem el plastiquet aquell que costa tant de treure de l'àlbum, el posem i el gaudim. I mai ens preguntem, als usuaris d'aquella música, quant ha costat fer aquell producte. En aquest cas, quant t'ha costat a tu fer Cibersigilismo?
Bueno, et sabria dir xifres exactes, però... És
no,
que...
no parlo de calés, eh?
Ah, vale.
Parlo de temps
d'energia, no?
Que per mi encara és més important, no?
Sí, a veure, molt de temps, perquè potser són cançons que vaig començar a fer fa 2 anys, he anat millorant incomptables hores, és molt de temps, molta energia, però al final et fa il·lusió. I també aquest àlbum ha arribat a bastant, però sé que algun dia tota aquesta energia, aquestes hores, arribaran a algú molt més heavy, a un públic molt més gran.
Rodric, propers concerts.
Propers concerts. De moment no tinc, estem tancant un, però clar, com ve la temporada d'estiu, tal, no sé què, just vam presentar l'àlbum fa poc a Razzmatazz, llavors de moment no tinc cap present.
Al cap, però, sí que hi ha nou àlbum? O de moment has dit, no, he tret això, deixa'm descansar?
Hi ha nou àlbum i està fet.
I està fet, eh?
I està fet, però no hi ha data.
És un àlbum que podria sonar així? En la sombra encuentro la luz. Què és això? Explica'ns una mica.
Sí, sí.
Sí, sí, eh?
M'ha sorprès perquè, uau, va sortir fa tan poc que encara et dic...
Res, em sembla que ahir, no? Pot ser?
Sí, 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 sí. Dic, com l'han aconseguit? I m'han recordat que l'havia tret. Sí, sí, la veritat, és un nou àlbum que sonarà així. Bastant més melòdic, bastant això que he dit, juganer... I sí, sí, tira per aquí l'àlbum, tira per aquí.
Deixem més la tristesa a banda amb aquest àlbum,
sí,
o no?
Sí, totalment. O sigui, sempre hi ha com una mica d'essència, perquè al final sóc una persona que li dona moltes voltes al cap i tal, però m'he donat compte que ja no és tan tristesa, sinó simplement com pensar i sentir les coses molt.
Escolta, m'has portat una guitarra i jo tinc moltes ganes d'escoltar-te. Anem escoltant aquest Brujeria, que és aquest tema que estem escoltant i que formarà part del nou àlbum d'en Rodrik, i així el deixem agafar la guitarra i de seguida ens toca i ens fa una acústica aquí en directe.
Pero no son ni la mitad de libre, son previsibles, y sin tú la luna y el sol inseparables. En la sombra encuentro la luz, y en el suelo veo tu reflejo. Si pienso que yo fuera tú.
Vinga, va, 25 minuts que passen de les 12 del migdia. En Rodrik, que ja té la guitarra a lloc, a punt per fer-nos aquest acústic, que és Nana de l'Incomprendido.
Tanto tiempo buscándote que no puedo ni volver a tocar y rozar tu piel. Es una mierda que no puedo comprender cómo marcha de mis brazos esta fuerza. Y dime que te quedas, si te vas, porfa, no vuelvas otra vez. Y dime que me esperas cuando cruces esa puerta. Estoy a tus pies, estoy a tus pies. Y na, 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 na.
Sembla brutal.
Això primera. I segona, parlàvem abans dels teus referents. Ara mirava on surt més la veu que així, perquè clar, estàvem tocant una nana i dic... T'has sentit incomprès moltes vegades o no?
Moltes vegades. Crec que és el que més m'he sentit en la vida.
Sí?
Sí, sí, sí. En molts llocs, moltes vegades, amb molts amics, molts ambients. Sí.
T'ho deia per això, perquè es nota molt quan la música neix d'aquí. Del sentiment, no? Deia, parlàvem abans dels referents, i no me l'has anomenat, però t'estava escoltant molt, i deia, hòstia, però és el nou Albert Pla?
Doncs també, sí, sí, l'he escoltat.
No?
Sí, sí, sí. I també Pau Vallvé,
també.
Ferran Palau...
Home.
M'agrada moltíssim. Sí, sí. Sí, sí, o sigui, molt bé que l'hagis pillat així, total.
Rodrigo, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres per presentar aquest treball, per presentar el nou tema que formarà part del futur treball. Per cert, tenim data del futur treball o no?
No, encara no.
No, eh? Ens esperem
encara
una miqueta.
No. Sí, jo crec que esperem.
Sí que et seguirem la pista per saber quan i on actues en directe, perquè tinc moltes ganes també de veure-ho en directe. Rodrigo, gràcies.
Perfecte, moltes gràcies, que vagi molt bé. Seria diferent.
Ser como antes, dormirme en tu cama, soñarte y calmarme, yo sería diferente y al resto de la gente. Y todo lo que digan tus amigas vale nada, y todo lo que digan tu vecino vale, y todo lo que digan esos haters vale nada, y todo lo que digan esos freaks vale. Party no brima, la chica encima mi tarima, la grabo toda modo cine, wow, yeah, yeah, yeah. Yeah. Hago BTS en el raro. Si todo pudiera volver a ser como antes, dormirme en tu cama, soñarte y calmarme, yo sería diferente.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Que passen de les 12 del migdia. Mireu, l'últim dia, el darrer text de Lluïsa Coniller ens proposa una mena de viatge d'un noi de 25 anys. Comença el dia fent unes piscines per enfortir la seva capacitat respiratòria i acaba la frontera de les 12 de la nit en què prendrà una decisió fonamental i irreversible sobre la seva vida. Utilitzat
i abandonat. Així sent el protagonista d'aquest relat, un protagonista que representa tota una generació que s'ha trobat un món que no li agrada. L'últim dia és una de les últimes creacions de Lluïsa Cuniller, una de les autores catalanes amb una trajectòria més sòlida, juntament amb la direcció de Xavier Albertí, un tàndem artístic que porta més d'una vintena de creacions conjuntes. 26, em diu ara, ara el celebrarem, però estic ple de correccions avui. I un tàndem que en aquest cas es completa amb, amb una brillant interpretació d'Alejandro Bordanove, que aposta per la paraula i també per la seva musicalitat i la seva fisicalitat. Avui volem parlar d'aquest últim dia, que podreu trobar a la Sala d'Àtrium fins al 28 de juliol, i per això ens acompanyen a la caravana el director Xavier Albertí. Xavier Albertí, què tal? 26, eh?
Digue-m'ho 26, bé, 26, sí, sí. Alejandro... De fet, són 25 que vaig dirigir, sí? I una que vaig interpretar i que no vaig dirigir jo.
Fixa't.
Això ho t'he contat la Lluïsa i l'altre dia m'ho va fer repassar.
Alejandro, què tal? Com estàs?
Hola, un plaer. Que bé ser aquí un altre cop.
Xavier, ara ho dèiem, ara fa uns 30 anys que coneixes a la Lluïsa Cuniller, l'any 94, si no m'equivoco, porteu aquests 26 espectacles junts. Què significa per tu com a director dirigir les obres de Lluïsa Cuniller?
És un plaer, sempre. Sempre és tornar a casa, tornar als orígens, tornar a una persona d'una qualitat ètica i humana com poca se'n conec. La Lluïsa és un ésser lliure entre els éssers lliures, és una dona que viu per escriure des del seu compromís aferrissat i indissociable de la seva actitud d'estar en el món. És un privilegi, és un plaer, i l'hauríem d'estimar molt i l'hauríem de protegir, i hauríem de tenir ja preparats a les places públiques dels dos pobles de Catalunya el raconet del monument que li hem de fer.
Mira, sempre me la guardo pel final, aquestes preguntes, però com que has començat per aquí i m'agrada molt, fem-ho. I us ho pregunto tots dos, Cal reivindicar molt més la cultura del que ho fem?
I tant! Què som, si no? Què som? Mira, els éssers humans, si no som ànima, no som res. I l'ànima ens l'alimenta una cosa tan absolutament intangible com allò que pensem i com ens expressem des d'allò que pensem. I quan tenim la sort de que això que pensem i diem i escrivim està en mans de persones que es consideren, perquè ho són, artistes, això s'eleva a l'enèsima potència. I això ens entrega als altres una capacitat de millorar-nos, de créixer, de sentir-nos, d'acompanyar-nos, de consolar-nos, infinita, sense la cultura. Cultura no som res, som elements productius. I no ens agrada ser elements productius, no?
Gens. Alejandro, te la modifico una miqueta, aquesta pregunta.
Vale.
Cuidem prou de la nostra cultura?
Ostres, potser hauria d'haver estat al revés. Com a gestor cultural que ha sigut el Xavier, segur que sabrà dir més coses d'això que jo. Però jo, perdó, vull dir, reconduint cap al que acaba de dir, jo just ahir, quan sortíem de la funció, amb uns amics que vam anar a prendre alguna cosa, i vam posar sobre la taula el debat de com de fascinant és el moment en què vas a veure, en aquest cas, una obra de teatre, però és igual, et poses davant d'un quadre, escoltes una cançó, el que sigui, i de cop et toca i et travessa, i a priori no ets tu el que estàs allà, o no és la teva història, però com de... Quan estan ben construïdes, com hi parlen de temes universals, com per una banda o per una altra et toca, i això et modifica i et fa trobar-t'hi i sentir-t'hi identificat. Llavors, crec que, aprofitant el que deia el Xavier, crec que és una part fonamental i indispensable de la cultura, el poder sentir-nos representats i veure-hi allà, insisteixo, sigui amb el teatre, sigui amb la pintura, sigui amb el que sigui, poder veure allà altres realitats que, en certa manera, toquen amb la teva i aprendre-hi d'això i que et faci de mirall, sens dubte. I veient aquest potencial tan importantíssim, no, mai estarà prou ben cuidada com ho hauria d'estar.
De quina forma et toca i et travessa tu l'últim dia?
Ostres, de totes. De totes, absolutament de totes.
Deus acabar esgotat.
Acabo esgotadíssim. I mira que no em moc gaire,
Però acabo... Precisament, no?
Precisament. Vull dir que hi ha 4 moviments o 5. Vull dir, no sé, hi ha molts pocs moviments. Però...
No és veritat.
Bueno, 7.
No, 300.000. Sí. Estàs en moviment constant.
Això anava a dir. Vull dir, no és un aparent moviment físic d'amunt i avall i tombarelles i una coreografia i vinga i canvis de vestuari, no. Però internament
Moviment visceral?
Absolutament, visceral, emocional, mental, intel·lectual. Tinc 30 milions d'imatges al cap. Cada vegada que faig el viatge passo per coses noves. És el personatge i l'obra que he fet amb més moviment interior, sens dubte. I això em fa... O sigui, acabo esgotat.
Tractava d'explicar-ho com podia a l'inici, però vaja, segur que tu ho fas millor que jo. Què és L'últim dia?
Bueno, ho has fet prou bé. Al final, L'últim dia és un viatge que ens proposa el protagonista per acompanyar-lo en un dia de la seva vida, des de les 7 del matí, efectivament, que se'n va a la piscina amb el seu germà, fins a gairebé les 12 de la nit, que pren una decisió. I nosaltres, com a espectadors, som convidats a acompanyar a aquest noi en el que aparentment podria ser un dia quotidià de la seva vida. El que passa és que aquest dissabte, per primera vegada, ha succeït un esdeveniment a primera hora del matí que li ha donat una consciència que fins ara no havia tingut, i és que han salvat una vida humana a la piscina, ell i el seu germà. I això li ha donat la consciència de què fina és la línia entre estar viu i estar mort. I a partir d'aquí ha viscut aquest dia, que podria haver estat un dia qualsevol, des d'una altra perspectiva. I posant consciència a el que fa i al que l'envolta.
Xavier, tornem a l'inici de tot plegat, perquè tinc entès que aquest projecte sorgeix a més d'una idea conjunta amb el Lluís.
Sí, el projecte sorgeix un dia assajant a l'Emperadiu del Paral·lel abans d'estrenar, que era la meva darrera direcció com a director artístic del Teatre Nacional, amb un text de la Lluïsa Cunillé, que l'Alejandro hi era, i havia treballat amb l'Alejandro amb un muntatge anterior, si no m'erro, que era el Gran Mercado del Mundo, i a mi em sembla que l'Alejandro és un dels joves actors amb un talent importantíssim, i també penso, i aquí m'heu de disculpar la pedanteria, però això va amb la bèstia, que els directors, si no ens comprometem amb el creixement d'alguns actors, doncs difícilment els actors acaben trobant eines per créixer, i a vegades aquestes eines poden ser la seva pròpia intuïció, que és essencial, però jo tenia molt la sensació que l'Alejandro necessitava venia de gust proposar-li a la Lluïsa un text per treballar un monòleg, per treballar amb l'Alejandro aspectes del seu instrument actoral més desvinculat de la composició, més desvinculat d'aspectes més externs per poder viatjar a altres llocs. Però amb l'Alejandro i amb qualsevol actor amb que puguis treballar per créixer, vull dir, quan tens un material que en el fons no deixa de ser una radiografia, no directament de la teva ànima, perquè això és impossible, però sí amb aspectes que la toquen d'una forma més sensible, doncs tens la possibilitat de poder anar cap a un lloc on difícilment anem, perquè estem banalitzant molt l'ofici actoral, no? A vegades sembla que fer d'actor vol dir posar una cara, dir un text i saber des d'on et mous. I com que cada vegada tenim més oferta de treball en els mitjans audiovisuals que exigeixen això i amb uns ritmes de producció molt ràpids, i el teatre cada vegada s'està diluint més el treball de consciència i de profunditat sobre la paraula, i que és un treball d'una enorme dificultat, en tot cas, resumint, assegut al costat de la Lluïsa, li vaig dir: què et semblaria si fem una cosa per l'Alejandro i l'ajudem a créixer? I la Lluïsa, que és una persona entusiasta dels seus entusiasmes, el fet de que pogués ser un projecte que féssim junt de seguida al cap d'uns dies, sense dir-me ni sí ni no, em va dir: aquí tens el text. El vam llegir i vam intentar buscar com fer-lo. De fet, és un text que això no ho hem dit gaire, però no s'havia d'estrenar en el Grec, no. S'havia d'estrenar en el Born Centre de Cultura i Memòria, perquè ens semblava que l'espectacle posat a dintre del que és el Born, d'una civilització que va ser destruïda i se'n va composar una sobre, i les runes del 1714 dintre de les runes industrials d'un mercat del segle XIX, més tota la mirada de la ciutat del segle XXI, ens podia permetre fer un... Però llavors l'Ajuntament de Barcelona va decidir canviar el rumb del Born, van destituir la seva directora, la Marta Marín Domine, i llavors vam ser quan vam anar a parlar amb el Grec i vam dir: home, escolta'ns, ja que l'Ajuntament ens ha dificultat l'estrena aquí, que l'Ajuntament ens faciliti l'estrena allà. i el Cesc Casadesús, excel·lent director d'aquest darrer festival seu, sí, ens ha acollit amb molt d'amor i la sala Atrium ens ha posat molt fàcil per tenir aquest espai que, a més, com que és una sala de 49 cadires, pots fer un treball actoral que segurament no pots fer en una sala de 800 localitats.
Absolutament. Com saps, darrerament, les darreres temporades, està passant una cosa als teatres que m'agrada molt, és recuperar coses que funcionen. No? Ho podrem veure al Born, això? Hi ha la possibilitat de que algun dia ho puguem veure al Born, això?
Jo crec que el Born ara se'n va cap a altre lloc, no sé, tant de bo si algú pensi que potser valdria la pena que anés al Born. El que sí que farem és intentar-ho recuperar en un teatre, i crec que l'espectacle, vull dir, no sé si saps que ja a dia d'avui la recepció crítica que ha rebut és brillant, és estratosfèrica, vull dir que és un espectacle que ja té un aplaudiment general del públic, i van penjar l'exaurides de les localitats, i té una resposta de crítica extraordinària. Per tant, estic bastant convençut de que l'Alejandro, si vol, podrà fer el seu últim dia bastants dies.
Tant de bo. Tant de bo que sí.
Em parlava esta via d'oportunitats, també. Una oportunitat enorme que m'encanta i que m'ha donat la meva professió és anar al teatre 2-3 cops per setmana, i que agraeixo profundament a tots els que us dediqueu al teatre. També, però, una de les coses que trobava molt a faltar a les plateres dels teatres era gent jove i homes. No és el cas de l'últim dia, on s'hi va molta gent jove. Per tant, calia interpel·lar aquesta generació, potser?
Absolutament sí. Vull dir que, al final, els joves som els que venim i som els que continuarem amb el que ens ensenyeu. Per tant, s'ha de comptar amb els joves, absolutament. Està clar que sí, i si de cop aquest espectacle, pel que sigui, els interpel·la i els fa que surtin de casa seva i vinguin al teatre i omplin la platea, jo, el primer, que sóc feliç de poder tenir els meus companys de generació allà asseguts davant i explicar-los aquesta història. És clar que sí.
Tot i això, estem parlant d'una generació en concret, però sí que és veritat que hi ha certa... Mira, t'ho preguntaré diferent. Hi ha comprensió o incomprensió generalitzada per part de les persones més grans quan expliques el que estàs explicant?
Respecte als joves?
Respecte a la història de l'obra.
A veure, no entes la pregunta.
El públic que et ve a veure, sí, no és només d'una sola generació.
No, clar que no. Això crec que és l'interessant.
Aquí vaig.
Ah, no, absolutament. Vull dir que, bueno, torno al que deia abans. Al final, el teatre, l'art, interpel·la intergeneracionalment. Aleshores, que puguin venir gent jove i es senti identificada és una fantasia, però que pugui venir gent adulta i també s'hi senti identificada perquè aquesta gent adulta un dia va ser jove, també és una fantasia. Crec que tampoc estem parlant d'aspectes que li passi només a la gent jove. Vull dir que crec que qualsevol persona adulta es pot sentir abandonada, es pot sentir utilitzada, es pot sentir que, de cop, fa una pausa, mira el seu entorn i forma part d'un sistema que no li agrada o que no li fa feliç o que en el seu moment va triar però que ara ja no li funciona. Vull dir, crec que al final estem parlant de temes tan universals que no només... És que en absolut interpel·len només els joves, i això és lo bonic, que pugui haver gent molt jove i gent molt gran que també hi és, i que s'emocionin igual i que es sentin identificats i que viatgin.
Abans t'ho deia, Alejandro, que tinc la sensació que acabaves esgotat i m'ho confirmaves, sí, després de l'obra, A nivell actoral, quins reptes suposa per tu una obra com aquesta, on s'expressa això, no? No només la fisicalitat tant externa com interna, també la musicalitat, també aquest exercici intel·lectual, no? que és molt poderós.
Mira, el suposa tots. Jo, a dia d'avui, és el personatge i és el projecte més arriscat i compromès amb el que he treballat. Recuperant una vegada més les paraules del Xavier, crec que el que fem aquí és artesania, que és precisament el que ara deia el Xavier, que amb l'audiovisual i aquesta velocitat de producció a vegades es perd. I fer l'artesania és molt difícil perquè no, les grans màquines no la poden fer. Vull dir, hi ha una cosa de l'ara i aquí i d'apostar i de provar i d'anar molt finet. I això és molt, molt complicat, perquè a mi em pot haver passat qualsevol cosa abans i de cop he d'entrar allà i he d'entrar en un món que és molt complex. Jo, i de qui neix aquest projecte, sóc una persona que és veritat que em sento molt còmode treballant des de la composició, que no vol dir que no hi hagi d'haver veritat, però allunyant-me de mi i, per tant, dels meus monstres i dels meus fantasmes i les meves ferides, com tots en tenim, em sento més còmode. I això és un projecte que que no m'ho permet. Sí que m'ho permet, ho podria fer igualment, però estaria traicionant a la llavor d'aquest projecte i, per tant, no ho faré mai. És un projecte perquè jo em planti allà davant de 50 persones i m'obri en canal, i això sempre és molt complicat i molt vulnerable.
Tot i això, aviam si m'explico, però podríem parlar que t'ha ajudat que el teu personatge sigui o pugui ser un personatge una mica dissociat de la realitat? Ho dic perquè, clar, ens parles des d'un relat des de diferents personatges. L'avi, la mare, el germà, els amics...
Bueno, jo sempre parlo de mi, vull dir, des de mi em refereixo. Jo com a personatge faig un repàs del que ha sigut el meu dia i, per tant, de la gent que ha format part d'aquest dia. Hi ha vegades que recordo aquestes persones i hi ha vegades que les cito, però no marxo mai del meu personatge, quasi mai, fins al final. Però no, em refereixo. Quan a vegades recordo la veu de la mare, no és que passi a ser la mare. Vull dir, jo sempre sóc jo, que a vegades el que faig és això, recordar les paraules que la meva mare, el meu avi, el meu germà m'han dit. Però sempre des del... No ho estic vivint en present. Uh-huh. Per tant, no passo a ser la mare i reprodueixo l'escena. Hi ha alguna cosa de... Per nosaltres, almenys, ho hem treballat des d'un... Fem una mirada enrere i recordem el que ha passat en aquest dia. I, per tant, això sempre està tenyit d'una capa per sobre de reflexió i comprensió sobre el viscut.
Xavier, parlàvem de reptes. Quins reptes ha suposat per tu la direcció, un espectacle com aquest?
No sé si la paraula repte em genera massa ressonància.
Jo crec que parlar... Sí, exacte, parlar de Xavier Albertí reptes ja és absurd.
No, tant de bo, m'agraden molt els reptes, però no el reconec com a repte en aquest procés. És un procés que hem tingut la sort de treballar-lo amb molta tranquil·litat, amb molt de temps. Vam començar, si no m'erro, i l'Alejandro em corregirà, el juliol de l'any passat, precisament al Vilosell, on tinc una petita era, i vam estar uns dies començant a fer treball de taula per entendre'l molt bé. Això ens ha permès acostar-nos, allunyar-nos, ens ha permès realment fer una lectura profunda de la textualitat de la Lluïsa. Ens ha permès, hem estat assajant durant més de 2 mesos a Madrid, perquè l'Alejandro ja estava rodant, però també estàvem fent un espectacle junts a la sala Tirso de Molina, que es deia Calderón de la Barca, vinculat a la meva relació amb la Companyia Nacional de Teatro Clásico. I això també ens ha anat permetent avui assagem 2 hores perquè estem cansats, avui n'assagem 6 perquè necessitem fer una tirada més llarga, avui necessitem prendre un cafè i parlar sobre aquell concepte. I assajar d'aquesta manera és un plaer, però al mateix temps és la garantia de poder anar amb la profunditat i el compromís real que necessita. És una cosa que no és la primera vegada que faig. Quan vaig assajar i dirigir el Pere Arquillué amb El cos més bonic, també vam treballar d'aquesta manera. Quan tu tens una estructura de producció que et diuen tens 6 setmanes per assajar, comences tal dia, acabes tal dia, ho has de fer i t'hi has d'adaptar. Però quan tens aquestes coses que es fan segurament amb recursos econòmics petits, però amb dosis de llibertat una mica més grans, pots treballar des d'altres vocacions, des d'altres compromisos, des d'altres temporalitats, i els resultats són molt més profuns.
Sí, jo dic que en aquest cas agraeixo haver pogut, entre els dos, haver composat aquesta forma d'assaig, perquè per mi ha sigut un durant el procés, ha sigut un procés molt dur, i l'aproximació cap als assajos i cap a aquest text, jo he tingut moltíssima resistència. Vull dir, efectivament vam començar a assajar el juliol, després ho vam aturar, jo en aquell moment em vaig aprendre fins a la pàgina 7 i vaig pensar, mira que bé, ara tinc 8 mesos per endavant per estudiar-me les altres no sé què. I fins 2 setmanes abans de començar assajos no m'hi vaig posar perquè tenia molta resistència, i després arribaven els assajos i el Xavier us ho dirà, però jo arribava tard sempre als assajos perquè...
És com un no vull intern?
Sí, però no un no vull pel projecte. O sigui,
no, t'entenc.
És un no vull pel material.
Si aneu a veure l'espectacle, entendreu molt bé el que està volent dir l'Alejandro.
Aleshores, hi ha alguna cosa que haver pogut tenir aquest procés d'assaig i haver-nos pogut acompanyar i adaptar, i això que diu, doncs mira, ara estem cansats i pausa. Uh-huh. Avui no assagem perquè no puc. Doncs vinga, ara falta poc, ara tinc uns nervis, doncs abans posem un assaig el diumenge. Hi ha hagut alguna cosa de que hem pogut acompanyar molt millor el cos i les emocions i el que estava passant, i jo en aquest cas ho agraeixo, perquè sí, ha sigut un procés complicat.
Parlàvem de la musicalitat de l'espectacle. Fins a quin punt, per Xavier Albertí, aquesta musicalitat ja és marca de la casa per arribar a la profunditat que vol arribar en els seus espectacles?
Sí, jo sóc músic, no ho negaré, i per tant el meu treball com a director té una part molt important de composició de paraules. Sóc una persona molt obsessiva amb la dicció, amb la coloració, amb la vocalització, amb la musicalitat interna del ritme de la respiració, i per tant d'això n'he fet una marca de fàbrica, i és una marca de fàbrica que, a més, com que no es veu sovint en els escenaris, crec que els espectadors també l'agraeixen de tant en tant. Has de tenir bons instruments per poder treballar amb bona música, no? Si vols tocar una sonata de Beethoven, és millor tenir un Steinway que no un Kawai. Però si tens un Kawai, intentes tocar. El que passa que aquí tinc un Steinway i l'Steinway sona molt bé.
T'ho pregunto diferent, Xavier. Què sorgeix d'aquesta interacció entre aquests dos mons, la paraula i la música?
Mira, a mi hi ha una frase que la citàvem en aquest espectacle que he dit abans del Calderón, que era una biografia que havíem fet a Madrid ara el mes d'abril passat, en què allò acabava dient uns versos de Novalis que diu: la relació entre l'ésser humà i la seva dimensió física i metafísica és un conte de fades que necessita una solució musical. La música ens permet viatjar a llocs on les paraules no hi viatjaran mai. La música obre capacitats de significació, però aquestes capacitats de significació no són abstractes, finalment. L'espectador les rep i les sap col·locar. La música connecta unes neurones que les paraules a vegades no connecten. La música genera un viatge cap als records, cap a la infantesa, cap a projeccions simbòliques de tu, que res més fa. I, per tant, quan això està equilibrat entre la capacitat de significació de la paraula i la capacitat d'obertura de significació de la música, genera uns paisatges que difícilment trobes en altres llocs.
A més, deixa-m'ho dir també que en aquesta ocasió has comptat amb Jordi Cornudella, que també, déu-n'hi-do, una altra fera.
Certament, certament. Jo estic tocant el piano encara en directe fins aquest diumenge, però la setmana que ve mantinc anar al Magro a tancar el festival, i serà el Jordi Cornudella que tocarà el piano aquests moments finals de la sonata de Schubert.
Per què Schubert en una obra com aquesta?
Doncs perquè des del primer moment... A mi és una obra que m'agrada molt, que em trasbalsa, i cada vegada que l'he sentit arriba a unes parts de la meva ànima que no hi arriba res més. I des del primer moment l'Alejandro n'és molt conscient. Sentíem que una obra que parla de la pulsació cardíaca, de com un conta les pulsacions abans de la piscina, el que suposa la piscina avui en què s'ha salvat una vida humana, en el que sabem que el viatge serà també un viatge cap a la possibilitat d'un suïcidi o no, cada espectador trobarà la seva relació amb el que és aquest viatge d'aquest últim dia. La pulsació vital de Schubert a mi em recorda molt l'estructura d'allò que quan vas amb una U i veus una persona que està en coma i té aquells marcadors electrònics del pip, pip, pip. Hi ha alguna cosa entre aquesta sonata de Schubert, la tecnologia per saber si aquell ésser humà encara és viu o és mort, que té alguna cosa a veure amb aquest últim dia, amb aquest viatge del personatge.
Com t'ha ajudat tu, Alejandro Schubert?
Doncs, transversalment, i és veritat que és una proposta que el Xavier va tenir molt clara des dels inicis de... Tinc aquesta intuïció, i jo vaig pensar, bueno, vull dir, la provarem, com totes les intuïcions que té, però vale.
Et va ajudar en aquella resistència que deies abans?
Aquesta peça? No, en aquell moment no, perquè on estàvem assajant no teníem piano, i per tant no és una peça que poguéssim recórrer sovint. Però ara mateix em resulta indispensable. O sigui, ara heu posat la melodia i el meu cos s'ha col·locat a un altre lloc. És molt fort, però és veritat, trasbalsa. I ho tinc associat ja a aquest viatge. Jo vaig una hora i mitja abans al teatre, passo tot el monòleg abans, jo sol, per escalfar veu, per escalfar emoció, per col·locar no sé què, pel viatge, per recordar, per tot plegat. Em canvio, em rento molt les mans, també. Vull dir que faig com el meu ritual, però... El que és indispensable per afinar-me i començar és jo tocar, perquè el Xavier m'ho ha ensenyat, els primers compassos d'aquesta melodia. Oh. I això, fum, em col·loca en un lloc que, si aconsegueixo quedar-m'hi, és el trampolí perfecte per començar l'espectacle.
Ets molt ritualístic o especialment en aquesta hora?
No, molt, molt. Molt, molt. Sí que és veritat que més des d'un lloc de gaudi i tampoc tant de superstició. Vull dir que si al final un dia no pot passar alguna cosa, doncs bueno. Però sí, m'agrada tenir certs rituals, i aquí en tinc molts.
Us preguntava a l'inici pel món de la cultura, per com veiem el món de la cultura. Deixeu-me que especifiqui com veieu o com està el teatre català ara mateix. O el teatre de Catalunya, vaja.
Si us plau, Xavier...
A veure, jo crec que està una mica desordenat. Què vull dir amb això? Si ens mirem una mica als nostres veïns, veiem com han ordenat les seves formes d'entendre això que haurien de ser els drets culturals dels ciutadans. I els drets culturals dels ciutadans no és només ser testimonis de la creació contemporània, que és fonamental, sinó també tenir capacitat d'accedir a allò que ens ha portat aquests elements de creació contemporània. I jo penso que Catalunya necessita tenir una relació amb el seu patrimoni històric una mica més activa de la que té, i no només amb el seu patrimoni, sinó amb el patrimoni universal. A mi em sembla que és molt difícil que hi hagin bons escriptors joves si l'últim Pinter que hem vist a l'escenari fa 20 anys. No, no fa 20, però en fa 10. Hi ha alguns noms que han sigut claus a l'hora d'entendre l'evolució dels llenguatges escènics que no els veiem. I si no els veiem, és un prejudici gros. I penso que hauríem d'equilibrar una mica millor les funcions entre el que és el teatre institucional, el teatre privat, les sales de proximitat, perquè no tot estigui al servei de la més immediatesa contemporaneïtat o dels elements més vinculats als moviments socials que desperten interès, que és important que sigui així. Però això no ha de fagocitar un viatge cap a la llengua, cap a la cultura entesa, que és una arrel que es connecta amb un temps. L'art, perquè sigui art, ha de ser un paper secant que absorbeixi el bo i millor de la musculatura ideològica d'època. I si no coneixem una mica com una determinada obra va absorbir aquella musculatura ideològica, difícilment sabrem comprometre el nostre teatre amb la musculatura ideològica del nostre temps.
Padabam. Paraula d'Albertí.
poc més a afegir.
Xavier Albertí, Alejandro Bordanove, els teniu amb l'últim dia a la Sala de Triomf de Barcelona fins al 28 de juliol i esperem que torni a la cartellera catalana, evidentment, un espectacle com aquest. Moltíssimes gràcies per venir a la Caravana Radio Estel, que vagi molt
bé. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.